I acabem el programa d'avui amb el Qui és qui a RAC1, aquesta secció que cada setmana ens porta la islandesa Mireia Ardèvol i que ens fa descobrir treballadors de la ràdio dels quals no en sabem pràcticament res més enllà de la veu que tenen o de la feina que fan. Atenció avui, perquè la Mireia ha anat a buscar una persona que és molt important per Islàndia. De fet, jo diria que sense ella aquest programa no sortiria, no es podria emetre. I estigueu atents perquè explica coses que jo encara estic processant. Comença el Qui és qui a RAC1.
Hola, Islàndia, sóc el Joan Ferrús, tinc 43 anys, sóc de Barcelona, porto 12 anys treballant a RAC1 i ara estic treballant a l'Islàndia.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Ferrús?
A casa som 5, la meva dona i els meus 3 fills, i el fill gran, doncs, quan està amb la seva mare, doncs som molt menys.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Fa anys t'hauria dit que a Grècia, perquè tenia molta tirada cap a aquell país, vaig anar-hi de viatge i sempre deia quan em retiri, quan em toqui la loteria, me n'aniré allà a viure, però ara fa temps que aquesta falera se m'ha anat. El més fàcil que em trobeu si em perdo és o en un cinema o comprar-me samarretes de superherois.
Digues una cosa que faci el Joan que els oients no es creurien.
Tinc una que és força pública, perquè tinc un perfil d'Instagram dedicat a això, que és que m'agrada molt fer manualitats i disfresses, tot i que el meu compte, @papamanualitats, el tinc força oblidat, doncs aquest seria el més públic. I un altre que molt poca gent sap és que m'agrada escriure literatura eròtica.
Com?
Doncs això, doncs tinc aquesta afició. No és gens professional, és a dir, no m'hi dedico, però mira, fa gràcia escriure, deixar-me anar per aquests mons.
Què et treu de polleguera?
Massa coses. Però, mira, fa pocs anys que sóc conductor i em treu molt de polleguera la gent que va empenyent quan vas a la carretera. Sóc molt estricte amb els límits de velocitat, és a dir, normalment no m'excedeixo ni un quilòmetre, fins i tot estic potser massa pendent de la velocitat, i que hi hagi algú al darrere, i vegi jo empenyent i fent llums, això em treu molt de polleguera. I m'agradaria fer alguna vegada un Fast and Furious, però mira, m'he de tallar.
Quina part del teu cos t'agrada especialment?
Les cames, són la part que més m'ha agradat. Hi ha coses que amb els anys es perden els cabells, es perd el cul, i una cosa que mira... Jo, de jove, estava molt orgullós del meu cul perquè hi havia amigues de la meva germana que li deien «Diu-li a tu germà que no es posi pantalons amples». I em feia gràcia, però això es va perdent. I una cosa, una part del meu cos que no m'agradava gens i que ara l'accepto molt bé són els peus. He après a anar-me estimant.
Una nit sense dormir?
Qualsevol nit dels Oscars, si em toca treballar... Bé, em toca treballar. No és que em toqui, perquè sempre és una cosa que m'acostumo a oferir, no? Però, si no, dies que alguna sèrie que segueixi fa el capítol d'estrena de l'últim capítol. Recordo l'últim de Lost, decepció total, com gairebé tothom, i no fa tant, doncs, l'últim de Joc de Trons, que jo vaig estar aguantant despert, perquè l'estrenaven a 3:45 de la matinada, i vaig estar aguantant, i mira, el vaig poder veure. Si no volia que ningú a les 8 del matí em digués res que em pogués rebentar al final.
Quin és el millor dia de la teva vida?
Ara, qualsevol persona que tingui 3 fills, com jo dirà, el dia que van néixer els seus fills és un dia preciós, i els 3 dies van ser molt diferents. Amb el primer no vaig poder entrar a quiròfana, amb el segon sí, però van trigar molt a que pogués tenir en braços, i amb el tercer, doncs, de seguida me vaig poder posar en contacte amb la pell. Però el dia... O sigui, crec que el dia més especial va ser el juliol del 2017, que va ser un dia que estava arribant a la ràdio i estava escoltant el butlletí, que parlaven de la llei de reparació jurídica dels represaliats del franquisme, o de les víctimes del franquisme, no? I que en aquesta llei, doncs, s'anul·laven moltes sentències de tribunals militars. De seguida vaig anar a consultar si sortia algun dels meus parents, sabia que un dels meus avis havia estat en un camp... Sí que hi sortia, i de seguida em vaig posar a tramitar coses, a posar-me en contacte amb l'arxiu del Tribunal Militar de Barcelona per poder anar a consultar, doncs, tot l'expedient, i vaig anar amb el meu pare i vam estar un matí preciós consultant tot el que s'hi deia del meu avi, algunes coses que no sabia, algunes coses que clarament eren mentida o eren inventades, però no sé, va ser un moment que ens va unir a mi i al meu pare i de retruc al meu avi, que feia molts anys que no hi era.
I el pitjor dia de la teva vida?
El pitjor dia de la meva vida és un dia que va passar per aquestes dates fa 3 anys. Doncs va ser un dia que vam anar a mirar la secció de joguines al Corte Inglés, tota la família. Al petit li faltava un mes per fer 2 anys, però ja caminava. Vam arribar a la planta de les joguines. Vaig deixar que la meva dona doncs anés a voltar i jo entretenia la canalla. I bé, va resultar al revés, que la canalla em va entretenir a mi i quan em vaig donar la volta el Leo no hi era, el petit no hi era. Vaig ràpidament anar a buscar la meva dona mentre anava fent cops a veure si la veia per algun lloc. Pots imaginar-te l'estat de nervis en què vam caure tots dos. Vaig haver de fer una mica el cor fort, retirar-me per emportar-me els altres nanos i que no veiessin tan espantats per aquella situació que ens sobrepassava. I crec que no m'han trigat ni 5 o 10 minuts en què aparegués el Leo, que havia pujat sol a una planta superior, a la planta de la cafeteria, i estava demanant un croissant. I ens el van baixar un treballador de Corte Inglés, que van ser espectaculars amb l'atenció. De seguida van tancar les portes del centre perquè no pogués sortir ningú. I bé, és una anècdota que cada any per aquestes èpoques que he d'anar al Corte Inglés a mirar joguines, doncs encara m'emociona una mica.
Què t'agradaria fer abans de morir?
Dues coses. Una, publicar una novel·la de qualsevol temàtica. I l'altra, fer un programa que per parlar de les meves aficions molt friquis, que és tot el tema dels superherois, de Star Wars i aquestes coses que en realitat ja friquis no són, perquè és una cosa tan mainstream que qualsevol li pot interessar.
Explica una història teva de quan eres petit, que tu no recordis, però que t'hagin explicat mil vegades.
Sí, mira, la meva mare li agradava molt fer alguna mena de comentaris graciosos quan li dèiem les nostres necessitats. Per exemple, tinc set, doncs beu galet. Mama, tinc gana, doncs menja't una cama. I si li dèiem tinc pipi, em deia, doncs fes-ho aquí. Posava les mans com en forma de cassoleta, em deia, vinga, fes-ho aquí. I un dia, doncs sí, doncs estaven els lavabos de casa ocupats, mama, tinc pipi, doncs vinga, fes-ho aquí. Va posar les mans en forma de cassoleta, doncs vaig baixar els pantalons i li vaig fer pipi a les mans.
Quina va ser la teva primera feina cobrant? I quines feines, fora de ser tècnic de ràdio, que és amb el que et coneixem, quines altres feines has fet?
Doncs la primera feina cobrant va ser a Ràdio Canet. Vaig respondre a un anunci en un diari gratuït que buscaven algú que fes una secció de cinema. I vaig anava els divendres. A més, tenia una idea de fer un programa amb uns amics i la meva xicota d'aleshores. I ens el van agafar, era una ràdio petita, i per mirar uns nanos que venen aquí a fer un programa gratis de franc els caps de setmana d'un parell o tres d'hores, doncs ja ens va bé. I als pocs mesos ja em van oferir feina com a DJ, com a locutor de Ràdio Fórmula, i a més jo ja estava molt motivat, a més estava estudiant ràdio en aquells moments, i també em vaig proposar per fer serveis informatius, que no n'hi havia, és a dir que un divendres qualsevol d'aquella època a Ràdio Canet entrava a les 8 del matí i sortia a les 12 de la nit. I altres feines que no siguin del tema de la ràdio. Bé, la primera feina, amb 16 anys, vaig voler vendre pisos. Vaig estar un mes. Vaig veure moltes cases, vaig prendre moltes notes i moltes mesures i vaig omplir moltes fitxes, però vendre no vaig vendre cap ni un. I ja ho vaig deixar córrer. I més tard vaig agafar un petit impàs en la feina de ràdio, de la que m'hi dedico des del 1998, i vaig obrir una botiga d'accessoris de motorista. La vam tenir oberta 4 anys, però la cosa no funcionava massa bé i els cants de la sirena de la ràdio van tornar i vaig dir, mira, família, això és el que m'agrada i això és el que realment sé fer.
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Molta gent ha parlat de l'ascensor i de les vistes. És que jo, el primer dia que vaig entrar a treballar a RAC1, jo ja hi havia estat, perquè havia vingut a veure alguns amics, alguns companys que ja treballaven aquí. I sí que recordo el primer dia que va ser molt plàcid, perquè vaig arribar en època d'estiu i en un cap de setmana, és a dir, no hi havia, fins al tu diràs, no hi havia absolutament res a fer a la tarda, més que estar pels butlletins quan era l'hora en punt i quadrar la programació de la tarda que estava enregistrada. Va ser molt tranquil, va ser un aterratge molt suau, i això em va ajudar a relaxar-me, a treure'm tots els nervis que tenia al damunt, perquè clar, ja portava anys dedicant-m'hi, però, ostres, de cop i volta criden que si vols venir a treballar aquí a la Casa Gran, i dius, home, doncs si tant que em ve de gust.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en directe des del control tècnic, quin seria?
Recordo molt els atemptats a Barcelona, a més per una situació personal. Quan vaig arribar a treballar era a les 5 de la tarda i la meva família havia agafat un tren, anava a agafar el tren per anar-se a casa dels sogres. I quan vaig arribar aquí i arribaven les primeres informacions del que havia passat, doncs jo no vaig... De seguida vaig trucar a la família perquè no sabia si havien anat a Sants o si havien anat a Plaça Catalunya. I durant molts minuts no vaig poder parlar amb ells perquè es trobaven ja a dins del tren, entre Sants i la següent estació, i no hi havia cobertura, a més de que van estar molta estona aturats. I clar, doncs vaig passar una estona molt, molt dolenta, sense saber que si la meva família estava en aquell moment, en aquell lloc on tot el que ens arribava era tan terrible o no. Un cop parlat amb la família, calmats els ànims i ja posats amb la bata de treballar, doncs aquell dia va ser brutal com va reaccionar la ràdio, com una altra vegada vam capgirar la programació. Ens vam posar al servei dels oients, vam obrir línies i vam estar fins altíssimes hores de la matinada. I bé, aquell dia el recordo molt especial perquè, a més, vam ser molt conscients de quin era el tractament que havíem de donar a la informació, de que no ens havíem de posar tràgics i de que havíem d'estar en un moment més d'acompanyament que no de buscar el morbo. I tots els departaments de la ràdio estaven en aquesta sintonia, des del departament tècnic, que va intentar no posar més pa que formatge a l'hora de triar músiques. I bé, és un dia que omple d'orgull de formar part d'aquesta ràdio i d'aquesta professió.
Doncs acabo amb una pregunta, amb la que acabo sempre, que és si t'has enrotllat amb algú de RAC1.
M'ho van proposar en un sopar fa temps, però no vaig acceptar.